Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que ja és divendres. Per fi és divendres, 10 de març del 2023. Som a les portes d'un cap de setmana de temperatures altes. Demà fins i tot poden passar dels 25 graus a la costa i del prelitoral al sud i al Pla de Lleida. Tant avui com demà, amb vent fort de ponent a moltes comarques catalanes i amb algun ruixat a la cara nord del Pirineu. A la resta, sol i algun núvol prim. Continuem pendents a Alemanya, on ahir es va produir un atac en una cerimònia de testimonis de Jehovà a Hamburg, en què van morir 7 persones. Segons s'ha fet públic les últimes hores, la policia treballa amb la hipòtesi que un home va irrompre la celebració, va obrir foc, va matar 6 persones, en va ferir 8 més i després es va suïcidar. D'altra banda, la violació d'una nena d'11 anys als lavabos d'un centre comercial de Badalona per un grup de menors d'edat, 3 dels quals menors de 14 anys, obre el debat sobre si s'ha de poder imputar o no aquests adolescents que a hores d'ara són inimputables. La Vanguardia explica avui que els 6 investigats per aquesta agressió tenen antecedents policials. És més, un d'ells, el que va estar internat en un centre de menors, el que està internat en un centre de menors, en té per agressió sexual ja. Això després de saber que el germà de la víctima estudia al mateix centre que un dels violadors, tal com va explicar el planta baixa, la direcció no el pot expulsar perquè no ha fet res malament dins de l'escola, però tot i això el tenen apartat de classe a l'espera del que digui el Departament d'Educació. A més, els agressors van gravar la violació i la van penjar en un grup de Telegram on va estar dies i dies a l'abast de tothom i, tot i que diversos adultes la van veure, ningú va alertar la policia. Un desastre sistèmic de tot plegat que en parlarem a partir de les 9. Cris Puig, Ernest Folch, Glòria Serra i Jordi Bosch. Amb ells també parlarem d'Ernest Maragall, que denunciarà la penjada de cartells en 3 seus d'Esquerra Republicana en què, atenció, es demanava fer fora de Barcelona l'Alzheimer. A la foto dels cartells hi havia el candidat d'Esquerra Republicana a Barcelona al costat del seu germà, Pasqual Maragall, malalt d'Alzheimer. I el cartell deia fora l'Alzheimer de Barcelona. Un fàstic que esperem moltes ganes de saber qui hi ha al darrere tot plegat. Mentrestat, segons llegim a La Vanguardia, l'excap de la policia espanyola a Catalunya, Narcís Ortega, s'ha querellat contra l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. També contra l'exministre de Defensa, María Dolores de Cospedal, i l'excomissari Villarejo. Denuncia que se'l va destituir per motius ideològics fruit de l'operació Catalunya. Ara ho detallem. Els esports, Frenkie de Jong ha dit al Tu diràs de RAC1 que es vol quedar molts anys al Barça i que no té previst marxar l'estiu, malgrat qualsevol especulació que hi pugui haver. I, per cert, que ens hem assabentat que el Barça-Girona de Lliga es jugarà dilluns de Pasqua a les 9 de la nit. Serà després que el dimecres anterior el Barça, també al Camp Nou, rebi el Madrid a la tornada de les semifinals de Copa. Per tant, santa setmana. Dimecres, Barça-Madrid, dilluns, Barça-Girona. Després, avui, a partir de les 11, la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sona mentre mirem el futbol. Avui, llengua de vedella a la vinagreta. I a les 11, com sempre, ens... Ah, per cert, hi parlarem amb el Juli Guiu, avui, per parlar de Cap Roig i per parlar de Rosalia. I ens fotran fora a les 11 amb els cafres habituals David Broc, Òscar Nin, Sante Jiménez, Xavi Bundó, Laura Grau, Mònica Usart amb els mites científics desmitificats i amb el Ramon Bartolí al diàling, com sempre, al migdia. I ole, 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 al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Tertúlia a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, comencem situats a Alemanya, a Hamburg, perquè aquesta nit hem estat pendents d'un atac en aquesta ciutat. Un home ha atacat a trets els assistents d'una cerimònia dels testimonis de Jehovà i ha assassinat almenys 6 persones i n'ha ferit un mínim de 8 més, segons fonts locals. La policia no ha volgut precisar el balanç de víctimes encara, però apunta que ha aparegut un altre mort a l'edifici, seria el presumpte atacant. S'hauria suïcidat quan la policia ja era al lloc dels fets en veure's acorlat. És el que ha explicat de matinada un dels portaveus de la policia d'Hamburg.
Quan les forces de seguretat van entrar a l'edifici, es va produir un tret a la part de dalt. Allà s'ha trobat una persona morta. Si es tracta de l'autor del crim o no, encara és incert, però partim d'aquesta base.
A les tres tocades de la matinada s'ha desactivat l'alerta al nord d'Hamburg. Sobre la motivació i el rerefons de l'atac encara és d'hora per confirmar indicis, han assegurat les autoritats. Aquest migdia volen donar més explicacions al respecte.
Mentrestant, un matí on avui parlarem, i molt com vam fer ahir, del cas de la manada púber, de la violència grupal a una nena d'11 anys a Badalona.
I és que van apareixent més detalls d'aquesta investigació, per exemple, que els menors, els presumptes autors d'aquesta violació, tenien antecedents policials. Són fonts que cita La Vanguardia, en concret l'adolescent que està tancat a un centre, que per tant té més de 14 anys, també tenia antecedents per delictes d'agressions sexuals. I aquí s'hi afegeixen els altres presumptes autors, la meitat, com a mínim 3, que no arriben als 14 anys i que per tant no se'ls pot imputar cap delicte. L'alcalde de Badalona, justament ahir al Mona RAC1, es feia creus d'aquesta situació, demanava una reflexió i canviar les lleis, si fa falta, és Rubén Guijarro.
Cal una reflexió també sobre els menors, les seves imputacions, però sobretot quan es tracta de segons quin tipus de delictes, no? No puc entendre que estiguin lliures aquests en l'institut de manera normal, 3 d'aquests agressors. Segurament calen reformes o altre tipus de tractaments quan es donen situacions com aquesta.
I justament sobre aquests agressors i la seva edat, els Mossos explicaven ahir que gairebé un 13% dels agressors sexuals l'any passat a Catalunya tenien menys de 18 anys. És un 45% més que el 2019, que abans de la pandèmia. Per això la policia qualifica aquestes dades de molt preocupants.
Efectivament, i a banda hem sabut que el vídeo d'aquesta agressió al lavabo d'aquest centre comercial es podia veure en obert en un canal de Telegram.
Ho ha explicat la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Anna Ponsí, deia al Planta Baixa que hi havia un agreujant, i és que no només estava obert, sinó que l'haurien vist molts adults i ningú no hauria avisat a la policia durant dies i dies. Ponsí també explica que un dels presumptes violadors va al mateix institut que el germà de la víctima, que ha rebut amenaces de mort, i que té una escorta policial. Però és que no només aquest presumpte violador va al mateix centre, sinó que no el poden expulsar perquè tècnicament no ha fet res mal fet dins del centre. De moment el fan anar a un despatx per tenir-lo aïllat de tota la resta dels alumnes.
Tot és un desastre. Tot és un desastre. Tot. Si no, no hi ha per on agafar-ho. No hi ha per on agafar-ho. Els companys de l'escola, la llibertat de la gent dels adolescents que l'han violada... Els pares del canal de Telegram que ningú ha alertat els Mossos d'Esquadra, el fet de que estiguin tots lliures al carrer i que no passi res, les amenaces al germà de la víctima... Vull dir, tot és un desastre, el vigilant de seguretat, tot és un desastre, tot és un desastre, tot és un desastre, tot és un desastre. I no hi ha... És que no hi ha per on agafar-ho. I no hi ha per on agafar-ho. Ara, hauria d'estar tot Déu amb aquest cas, tot Déu. Els departaments de justícia, el departament d'interior, el departament de... Tot d'educació, tot Déu hauria d'estar amb això. Què ha passat? Bueno, després n'hi ha un altre que també... Després n'hi ha un altre que també estem en una societat que, de debò... De debò. Bueno, aquesta altra notícia... Mira com estem, com hem sortit tots de la pandèmia. A Catalunya cada dia hi ha una agressió a un metge de mitjana.
Sí, són dades d'un estudi del Consell General de Metges que detallen que durant l'any passat es van comunicar al país 380 agressions a sanitaris, per tant, una o fins i tot més d'una, segons el dia. Són gairebé tantes com a tot Espanya, a Catalunya a banda. És a dir, a Catalunya n'hi ha hagut 380, a l'Estat, si es descompta a Catalunya, 463. La majoria dels agredits són facultatius de l'atenció primària. Pel que fa als agressors, gairebé la meitat eren pacients programats, 3 de cada 10 eren pacients no programats i un 20% d'aquests agressors a metges els acompanyants de qui anava al metge.
Aquesta em sembla tan bèstia... Tan bèstia, Ernest Maragall estudia portar la justícia als cartells contra la seva candidatura a Barcelona fent befa de la malaltia que té el seu germà, el qui va ser president i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall.
Als cartells hi ha el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona, amb fotografies de Pasqual Maragall i d'Ernest Maragall. El candidat d'Esquerra n'ha parlat aquesta nit al 324 i ha anunciat aquesta intenció d'estudiar dur-ho als tribunals.
És pitjor que una manca de respecte. És una ofensa directa a tots els malalts d'Alzheimer. Jo no sé quin recorregut ha de tenir això judicialment, penalment, etc. M'és igual. El que no puc fer és ni callar ni resignar-me. Esbrinarem fins a quin punt, podem confiar o podem pensar que una determinada acció jurídica, judicial, doncs té sentit.
Són uns cartells que van aparèixer a diverses seus d'Esquerra a Barcelona, també a la seu nacional, al carrer de Calàbria. Xavier Trias, per cert, ha donat suport a Maragall, qualifica l'acció d'indigna i de fastigosa.
Hi ha altres partits polítics que s'hi han posat, també crec que Ciutadans, evidentment, vaja, tota la gent de... tota la gent amb dos dits de front, evidentment, he vist missatges de Carlos Carrizosa, he vist missatges també de suport a Ernest Maragall. Jo li recomanaria, no a Ernest Maragall, a Esquerra Republicana, que a sac. Perquè... consta que es veu que en una de les seus, com a mínim, hi ha càmeres de seguretat, amb la qual cosa es poden trobar els autors. Per tant, és que seria molt bo per la societat saber qui hi ha al darrere d'això. Perquè això no és... és dir, això no és un particular o dos, tres, no, no. Qui hi ha algú al darrere. I s'ha de saber qui hi ha al darrere. S'ha de saber qui al darrere. Per tant, faria bé Esquerra no només de denunciar-ho, sinó que darrere de denúncia mirar qui hi havia les càmeres de seguretat, els Mossos d'Esquadra, i això seria clau també per la neteja de la societat. Un matí més amb novetats de l'Operació Catalunya a La Vanguardia.
Sí, avui en concret el diari revela que l'excap de la policia espanyola a Catalunya, Narcís Ortega, ha presentat ja una querella en què acusa a Villarejo, a Jorge Fernández Díaz i també a María Dolores de Cospedal d'haver-lo cessat del càrrec per motius ideològics. Diu que el van fer fora com a part d'una campanya d'assetjament sistemàtic a tothom que estigués relacionat d'alguna manera o altra amb el moviment independentista, encara que no ho fos. La Vanguardia, per cert, també aporta detalls sobre la querella dels Sumarroca, apunta aquesta família d'empresaris vinculada a la família Pujol, que els haurien implicat a tota la trama de l'Operació Catalunya, acusar-los del 3% també per interessos de Villarejo.
És fortíssim, això, eh? És a dir, el cap de la policia a Catalunya es querella contra el ministre de l'Interior. El qui va ser ministre de l'Interior i Cospedal. I, bueno. Més coses.
Doncs els detalls sobre l'accident mortal d'ahir a les mines de Súria amb tres víctimes, recordem-ho, tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys que estaven fent un treball de prospecció. Diversos treballadors en el moment de l'accident expliquen aquest matí al diari Ara que de matinada, ahir, s'havia detectat inestabilitat en una part de la galeria que va desprendre's i que havien aturat el moviment de les màquines justament per això. El protocol marca que quan passa això, les màquines s'aturen i ningú no ha de passar per aquell tram de galeria fins que no hi hagi una inspecció. Un testimoni explica que les tres víctimes podrien haver entrat a la galeria sense que ningú els hagués avisat que el sostre no estava en bones condicions, just en el canvi de torn, a les 8 del matí. Recordem que això va passar poc després de les 8. Aquest és un dels elements que ara hauran d'aclarir les investigacions. El govern, això sí, deixa clar que l'empresa complia amb totes les inspeccions.
Què més?
Doncs que continua aquesta hora la incidència a les línies R1 i R1 de Rodalies a l'entrada de Barcelona després del descarrilament que hi va haver ahir al túnel de la Sagrera. De moment només es pot circular per una via, per tant, això pot provocar retards i la supressió d'una part dels trens. Amb l'arribada de l'hora punta, caldrà estar-ne pendent doncs, la propera mitja hora, hora i mitja. Adif i Renfe investiguen les causes. Segons ha pogut saber RAC1, l'accident s'hauria produït per la caiguda d'uns blocs de formigó a les vies. Algunes fonts apunten que aquests blocs formaven part d'unes obres de l'estació de la Sagrera i que s'estaven manipulant just al costat de la via amb els trens circulant, fet que podria ser una negligència. Adif no ho desmenteix i es limita a assegurar que ho està estudiant. La sort va voler que el descarrilament fos lleu i no hi hagués cap ferit de consideració. El govern es reunirà avui amb l'empresa. Podria obrir-li un expedient informatiu per aclarir-ho.
És divendres, per tant, estrenes, comencem amb música. Avui s'ha d'anunciar Cap Roig i a partir de la 3:15 o així saludarem Juli Guiu, el director de Cap Roig, director del Barça, li preguntarem per la samarreta de Rosalía, evidentment. Ui, tinc moltes coses que preguntar-li a Juli Guiu. Aviam qui ve, perquè... té alguna campana, que no sé jo, sí. Bueno, els enemics de les arts. Perquè el mes i és massa lluny de mi. Allà on volia. Avui surt a la venda el nou disc dels Amics de les Arts, inclou temes com aquest, Allà on volia, o citant Mercè Rodoreda, que ja van presentar, i també col·laboracions amb noms com Andrea Motis o Amaral. El que penseu en rellisca tant, el que dieu ara no ens importa. Tenim el hype... el setè treball dels Amics de les Arts, i qui també treu disc després del gran èxit de Flowers és Miley Cyrus. És Es diu Endless Summer Vacation i a banda del famós tema n'inclou 11 més com aquest Madifita en col·laboració amb Sia. A banda, Becky G té nou tema també que es diu Arranca. Una nova cançó de l'estrella del reggaeton, que en aquest cas fa en col·laboració amb el cantant de merengue dominicà Omega. Per cert, que en cinema avui arriba a la gran pantalla la nova entrega d'un clàssic del terror adolescent que es diu Scream 6. És Nova York. Passa a Nova York, els joves protagonistes intentaran evitar ser víctimes de la nova massacre de Ghostface, que és aquell famós assassí de la màscara. Permeteu-me, que és un quart de set. Abans dels esports, anem al temps, Mònica Usart, perquè, aviam, xipi-xapi, es confirma?
Sí, pugen molt les temperatures. De fet, avui ja notarem que les màximes es mouen entre els 19 i els 24 graus i demà entre els 24 i els 28 graus. Aquesta pujada de la temperatura, en part, ve motivada per aquest vent de ponent que bufarà amb força a moltes comarques. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per cops de vent que poden superar fàcilment els 70 km per hora al Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, Catalunya Central, comarques de Tarragona i també punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. Per tant, avui i demà, precaució amb aquestes ventades i aquestes temperatures que pugen clarament respecte a les dels últims dies. Demà pujaran 4 o 5 graus respecte a les d'avui i diumenge, tot i que recula una mica, continuarà aquest ambient més aviat càlid per l'època de l'any en què ens trobem. I avui i demà, amb alguns ruixats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i també Andorra, amb cota de neu d'entre 2.000 i 2.200 metres, i a la resta tindrem un cap de setmana i un divendres tranquil, amb sol i amb bandes de núvols prims. I ara mateix no fa gaire fred. Tenim 16 graus a Barcelona, n'hi ha 17 a Tarragona, hi ha 11 graus a Lleida, 10 a Girona, 14 a Badalona i 11 a Figueres.
Sí, calor, calor. No veus fred ni pluja?
La setmana que ve torna a baixar la temperatura, baixaria dimarts, sobretot, uns 7-8 graus, és a dir, si el cap de setmana parlem de temperatures de 24-28, doncs dimarts que ve tornaríem a tenir valors de 15 a 20 graus, més normalitat per aquesta època, i si arriben alguns ruixats serà la nit de dilluns a dimarts, però en principi seria poca cosa. La resta de setmana pinta sense aigua.
Vale.
Som-hi, no? Vinga, va.
Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong, sí, que ha esvaït tots els dubtes d'un futur fora del Barça i ha assegurat que si vol quedar molts anys, el neerlandès ho ha dit aquesta nit, com tu deies, el tu diràs de RAC1.
Hola, ¿necesitas ayuda?
No. Sí, tú sí que necesitas ayuda.
Este verano estaremos tranquilos, entonces, ¿no? Tú quieres seguir aquí, tienes contrato, sí. Ni Ten Hag, ni United, ni nadie, ¿no?
No, estoy muy tranquilo aquí, muy feliz y quiero seguir muchos años en el Barça, entonces estoy tranquilo.
El migcampista de 25 anys també reconeix que no s'esperava les patacades europees del Barça en els últims 5 anys, però avisa que guanyar la Lliga i la Copa pot fer revifar l'equip també a Europa.
Esperava llegar más lejos en la Champions, eso sí, y los últimos 2 años han sido más malo aún porque no hemos pasado de fase de grupos, entonces tenemos que hacerlo mucho, mucho mejor y estamos, pero primero nos enfocamos en intentar ganar la Liga este año, que es lo más importante, y la Copa del Rey también.
Per cert, del Barça, atenció, perquè els de Xavi Hernández jugaran contra el Girona per dilluns de Pasqua, és a dir, el dia 10 d'abril, a les 9 de la nit al Camp Nou. És el partit que ve després de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, també a casa contra el Real Madrid, en aquest cas dimecres 5 d'abril i també a les 9.
Déu-n'hi-do. O sigui, dimecres de Pasqua i dilluns... dilluns de Pasqua, sí, dilluns de Pasqua, el dia de la Mona. Uh-huh. El dia de la Mona és Barça-Girona i el dimecres abans del Dijous Sant, el Barça-Madrid de Copa tornada del 0-1 de l'anada.
Correcte,
sí. Tu, noi. Però bé, cap de setmana, escolta'm, demà, Madrid-Espanyol a les 2. Uh-huh. Diumenge, Atlètic de Bilbao-Barça a les 9. Uh-huh. I dilluns a les 9 de la nit, Girona-Atlètic de Madrid. Bé, Déu-n'hi-do. Per cert, que demà Benzema amb un cop al turmell és dubte seriosa per jugar demà.
Sí, el partit és al Bernabéu, a les 2 del migdia, evidentment, a RAC1. Francesc fa 2 dies que no s'entrena i té números d'afegir-se a les baixes per lesió de Mendy, Alaba i Mariano. Més coses, la Lliga ha presentat una denúncia a la policia després que l'exjugador del Girona, Dai Benítez, revelés ahir a la SER que fa anys que li van oferir 50.000 euros per deixar-se perdre contra el Córdoba. L'excapità gironí diu que no ho va acceptar i ara ha matisat també a la SER i diu que l'oferta no va venir de cap club, sinó d'una persona que no coneixia.
No sé ni quién es la persona. No la he vuelto a ver en mi vida, esa persona. Y sobre todo, que he visto algún comentario por ahí.
Sí.
Nunca me ha llamado a mí un club ofreciéndome un euro. Nunca. He intentado evadirme un poco hoy durante el día, pero sí, he visto algún comentario como de gente diciéndome los clubes... a mí no me ha llamado nunca ningún club. Por favor, lo quiero dejar muy claro.
I més enllà d'això, el Betis i la Real Societat tenen un peu i mig fora dels vuitens de final de l'Europa League. Els andalusos van perdre l'anada 4-1 al camp del United. La Real Societat també va perdre 2-0 contra la Roma de Mourinho. En canvi, el Sevilla va guanyar 2-0 al Fenerbahçe. I el Villarreal a la Conference va empatar 1 al camp de l'Anderlecht.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 6 i 20. El Dialing. Hola, Bartoli, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, tu?
Bé, tot bé. Vosaltres, abans d'anar a dormir, us poseu a mirar Instagram o no? Sempre faig un repàs, jo.
Sí.
Tant, tant.
Va bé.
Sí, sí.
No, perquè és que...
Què vull dir, això?
Què?
No, perquè vaig veure que et fotien algunes castanyes. Els seguidors de Shakira i tal.
Ui! Ui. Però si ara començo a explicar coses, més que me'n fotran.
Sí, vols dir? Aquesta hora...
Sí. Ahir hi ha una informació, per cert, molt bona del Nacional sobre el tema. Sí. Sí, sí, perquè està tothom flipant.
Carai.
Fins i tot gent del seu entorn, també t'ho dic, eh? Se'n va el que cada setmana se'n va el show del Jimmy Fallon a presentar la cançó aquesta de Mel Bizarrap. I s'endú les criatures 4 dies a Nova York saltant-se a l'escola. Que és una cosa, diríem, que ja és poc, diríem, que és poc normal, no?, saltar-se a l'escola. Però, en fi, dius, bueno, me'n vaig a Nova York 4 dies, tampoc, vinga, va, tampoc passa res, perquè és dijous, divendres, també, i dilluns. Dijous, divendres, dilluns, i potser dimarts també no anirem a escola, però, bueno, passa res. Ara, si es confirma que el millor ja definitivament a l'abril se'ls endú a Miami, llavors ja és un altre problema. Però en fi, és igual. O sigui, perquè, clar, ja... És bestial, també. Escolta, jo em pensava que hi havia gent més pitjor que els antivacunes i que, hòstia, i que els independentistes extrems i que els nacionalistes espanyols extrems, i veig que... Hòstia, els
tenien cara de...
Els Shakira Believers són tremendos, eh? És clar. Sí, sí.
I què farà, i què faran quan... Vull dir, on viuen aquesta gent?
Quin?
Els Shakira...
On viuen?
Bueno, molts a Colòmbia, a casa, sí, esclar.
Ah,
a Colòmbia,
ja,
sí, esclar, esclar.
Clar. Utilitzen les xarxes per...
Hi ha un que em va dir, jo, puta! Ho vaig pensar, dic, mira, saps? Bueno.
Bueno, però res.
Ai, la vida. Però hi ha una informació, repeteixo, d'ahir del Nacional que està molt ben travada. Bueno, què més?
Doncs hem d'anar al Dialing, que tenim un fragment de l'entrevista que va fer l'Anna Ballonesta, l'alcaldable de Barcelona, Xavier Trias.
I fem vídeos a TikTok com el senyor Collboni, el veurem o no?
Això segur que no. En unes eleccions, la gent del meu equip pretenien que jo pugés amb un autobús a ballar a la Samba amb el Charlie Brown. I va pujar el clos...
Era Carlinhos Brown, evidentment.
El Charlie Brown,
el deixem a Snoopy. No seria el cas.
Ai. Bueno, aquest, de debò. Ahir vaig veure a TikTok que una d'elles penjava aquesta cançó dient que ahir es va estrenar feia 25 anys. I ara us toca a vosaltres, que sou d'aquesta generació, veure allò que diem moltes vegades els que som de l'anterior, dient... Quin horror al pas dels anys. 25 anys, 25, d'aquesta cançó de les Spice Girls. 25 anys que aquestes noies van estrenar aquest Stop.
Don't you know it's going to
Els espais greus per despertar aquest divendres 10 de març al Món Arracú són les 6 del matí i 27 minuts.
El Món Arrac 1.
Temps encara per repassar uns quants apunts més de l'actualitat. Avui és el primer dia de vaga parcial que faran els treballadors d'Espot, Portainer i La Molina. El comitè d'empresa, format per la UGT de Catalunya i la Intersindical, ha convocat aturades en aquestes estacions d'esquí aquest cap de setmana i també el vinent per exigir a la propietat, a Ferrocarrils de la Generalitat, que es mogui per renovar un conveni que diuen està caducat des de fa més d'una dècada. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Segons explica José Antonio Rodríguez, secretari del comitè d'empresa, porten amb el conveni caducat 13 anys i el que pretenen amb la vaga és pressionar l'empresa perquè negociï.
La situación es que llevamos con el convenio caducado 13 años. El año pasado se abrió la posibilidad de negociar convenio por el contrato del programa. Llevamos esperando un año para empezar la negociación. Hemos empezado en otoño y dado la excepcionalidad de nuestro trabajo, que es estacional, pues se acaba ahora en abril. La decisión de hacer huelga es por la inmovilidad que hemos por parte de la empresa.
Per la seva part, Ferrocarrils de la Generalitat diu que les negociacions estan molt avançades. La vaga està convocada pels dies 10, 11, 12, 16, 17 i 18 de març de les 10 a la 1 a les estacions d'esquí d'Espot, Portainer i La Molina.
Més coses per Aragonès vola demà a Sud-amèrica en un viatge oficial de 10 dies que el portarà per 4 estats, Colòmbia, l'Argentina, Xile i l'Uruguai. Es tracta de la vegada que un president ha encadenat més països en un viatge. Abans, però, de marxar, Aragonès ha anunciat que convocarà una cimera amb els partits polítics per parlar de com fer front a la situació de sequera extrema, li havia demanat al PSC. I encara el Parlament, perquè avui aprovarà definitivament els pressupostos. Aragonès aconseguirà tirar-los endavant gràcies al suport dels socialistes i dels comuns, que hi votaran a favor. Més qüestions. 33 agents i comandaments de la Guàrdia Urbana de Barcelona han rebut una formació específica per atendre les víctimes de violència masclista. És un pla integral que de moment funciona a la comissaria de Nou Barris, Agustí Serrat.
Consisteix a donar un espai concret a aquestes víctimes per poder-les atendre més ràpid i de forma més eficient. La sotsinspectora Gemma Alfonso explicava ahir que l'objectiu és posar-ho més fàcil a les dones que volen denunciar.
Un viatge que manté encara una part...
Sembla que donar una millor atenció i acompanyar-les en un moment crític de la seva vida. Tindrem zones d'espera amables, a més garantim la privacitat d'aquestes dones. No estaran amb la resta de ciutadans. I en cas de necessitat també podran venir acompanyades dels seus fills o les seves filles. La dona podrà ser atesa per alguna gent i el nen podrà estar jugant sense tenir que sentir la declaració de la seva mare.
A banda d'aquest pla, els bombers de la ciutat han estrenat una guia per detectar casos de violència masclista quan fan serveis en cases particulars.
I posem una mica de música. És Lewis Capaldi, que actua aquesta nit a les 9 al Palau Sant Jordi. Hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
La policia investiga l'assassinat aquesta nit a Hamburg, al nord d'Alemanya, d'almenys 6 persones en una cerimònia dels testimonis de Jehovà.
Un home ha entrat armat a un temple i ha disparat contra els assistents, ferint també un mínim de 8 persones més, segons la premsa local. La policia ha explicat que l'agressor s'ha suïcidat poc després en veure's acorralat.
Les imatges de la violació de Badalona van estar penjades durant setmanes a un canal de Telegram.
Tot i així, segons va avançar la periodista Ana Puncí al Planta Baixa, cap adult va avisar a la policia. A més, la Vanguardia explica que els menors investigats tenien antecedents policials i que un continua al mateix institut que el germà de la víctima perquè no el poden expulsar.
A Catalunya cada dia hi ha una agressió a un metge de mitjana.
Són dades d'un estudi del Consell General de Metges. Concretament, durant l'any passat es van comunicar 380 agressions a sanitaris al país, principalment per discrepàncies amb l'atenció rebuda.
Apareixen cartells a les seus d'Esquerra Republicana a Barcelona fent befa de l'Alzheimer de Pasqual Maragall.
A la imatge hi apareixen tant l'expresident de la Generalitat com el seu germà Ernest Maragall i la frase "fora l'Alzheimer de Barcelona". El candidat a les municipals diu que estudien portar-ho a la justícia.
L'excap de la policia espanyola a Catalunya presenta una querella contra José Manuel Villarejo.
Segons avança la Vanguardia, Narciso Ortega l'acusa tant a ell com a Jorge Fernández Díaz i Maria Dolores de Cospedal d'haver-lo cessat per motius ideològics. A banda, la família Sumarroca defensa que estan investigats el cas 3% a causa de l'operació Catalunya.
L'empresa que explota la mina de Súria al Bages, on han mort 3 persones, assegura que compleix tots els protocols.
Això després que 3 geòlegs morissin ahir a causa d'un despreniment. ICL defensa que fan totes les inspeccions necessàries, però ja ha obert una investigació per saber si es va cometre algun error.
I a aquesta hora del matí, 6:31, que continua la incidència a les línies línies R1 i RG1 de Rodalies a l'entrada de Barcelona després d'un descarrilament al túnel de la Sagrera.
De moment només es pot circular per una via i això pot provocar retards. Adif i Renfe investiguen les causes i, segons ha pogut saber RAC1, l'accident s'hauria produït per la caiguda d'uns blocs de formigó a les vies.
Tot això en un divendres, per tant, que és dia d'estrenes.
En música, dos àlbums destacats, Allà on volia dels Amics de les Arts i Endless Summer Vacation de Miley Cyrus, i als cinemes arriba Scream 6, la nova part de la famosa saga de terror.
Als esports, Frenkie de Jong assegura el Tu diràs de RAC1 que es vol quedar molts anys al Barça.
El neerlandès diu que no es veu a un altre club ara mateix, avisa que no hi haurà serial amb el seu futur aquest estiu i reconeix que no s'esperava el viacrucis del Barça a Europa dels últims anys. Tot i això, és optimista per guanyar la Lliga i la Copa aquesta temporada. I el Barça i el Girona jugaran al Camp Nou el dilluns de Pasqua, serà a les 9 de la nit, després que els de Xavi Hernández rebin el Madrid el dimecres sant, a la tornada de les semifinals de la Copa.
I a les 6:32, que fem un cop d'ull al temps.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Previsió important sempre, però més els divendres a les portes d'un cap de setmana, que serà de temperatures altes.
Exacte, avui comencen a pujar les temperatures màximes aquest migdia, que es mouran entre els 18 i els 23 graus, però és que demà encara pujaran més i fins i tot s'enfilaran per sobre dels 25 graus, especialment en punts de la costa, del prelitoral, a Ponent i al sud. En part, per aquest vent de Ponent, que avui bufarà amb força a moltes comarques, s'ha activat una alerta, sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, Catalunya Central, comarques de Tarragona i algun punt de la costa i del prelitoral de Barcelona, amb cops que poden superar els 70 km per hora. Aquest vent encara es notarà demà al matí, però després afluixarà i diumenge ja no bufarà. I tot plat, amb sol, amb núvols prims i només algun ruixat a la cara nord del Pirineu, tant avui com també demà.
L'avançada, doncs, per tot el cap de setmana. Ara, però, repassem les temperatures a aquesta hora del matí.
Tenim 16 graus al centre de Barcelona, 17 a Tarragona, 11 graus a Lleida, 10 a Girona, 8 a Mollà, 7 graus a Berga, 10 a Balaguer i 16 a Sant Boi de Llobregat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Hi ha la mobilitat uns quants apunts. Comencem a les carreteres amb dues incidències i totes dues focalitzades a aquesta hora del matí a la C58, l'autopista del Vallès, per dos accidents diferents. L'un en sentit nord, a Terrassa, que genera ja congestió en un parell de quilòmetres al costat d'aquesta ciutat del Vallès Occidental. L'altre en sentit sud és a Sant Quirze del Vallès. Dos accidents que s'han produït, de fet, fa poc més de mitja hora. Aquest segon també ja genera retencions de 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit a Barcelona. A banda, pel que fa a la mobilitat, ho dèiem, continua certa alteració a la línia R1 i RG1 al Maresme pel descarrilament d'ahir a l'entrada del túnel de la Sagrera. Es poden produir alguns retards puntuals, però Renfe informa que, en principi, a partir de les 7 del matí pot recuperar la circulació per les dues vies. I un matí més de vaga als ferrocarrils francesos, per tant, només es garanteix l'arribada dels trens que creuen la frontera amb la Catalunya Nord fins a Portbou, en el cas de la R11, no fins a Cervera de la Marenda, i fins a Puigcerdà, l'R3, per tant, no fins a la Tor de Querol. 6 del matí, 35 minuts.
RAC 1. RAC 1 presenta... Movies are dreams. Mr. Elvis Presley. Here we go. La gran nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a la una amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies.
Please welcome your host.
I tota una constel·lació d'estrelles. Blai Morell.
¿Hablas conmigo?
Noemí Escribano.
Esta es mi casa, no un teatro.
Toni Vall.
Tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Pep Prieto.
Ese soy yo.
Ana Priscila Magriñá.
Un momento, yo te conozco.
Y Sandra Sotillo.
Ajústense los cinturones.
Revivirem un any de cinema en una nit de ràdio. Aquest diumenge a la una, viviu la nit dels Oscars.
De gran també els fan.
A RAC 1. Tots som...
The Oscars.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1.
Despertant aquesta jornada de divendres en què comencem amb els ulls posats a Alemanya, perquè aquesta nit s'hi ha produït un tiroteig massiu. De fet, ha deixat 6 víctimes mortals a la ciutat d'Hamburg. Aquestes víctimes estaven en una cerimònia dels Testimonis de Jehovà. El que s'ha passat de ben entrada a la nit en aquesta ciutat del nord d'Alemanya, un home ha entrat armat en un temple i ha disparat contra els assistents. A banda d'aquestes 6 víctimes mortals, hi ha com a mínim 8 persones més que estan ferides. Tot plegat, segons autoritats i premsa local, perquè la policia no ha volgut precisar encara el balanç de víctimes. Tot i així, tot apunta que hi ha una 1/7 víctima mortal, ha aparegut més tard i seria justament el presumpte agressor que s'ha suïcidat tan bon punt ha arribat la policia. En ampliem els detalls amb el corresponsal de RAC1 a Alemanya, Isaac Lluch, bon dia.
Bon dia. Tot just passades les 3 de la matinada s'ha desactivat l'alerta de l'Oficina Federal per a la Protecció de la Població que instava els ciutadans d'un barri del nord d'Hamburg a evitar la zona del crim. Cap a 1:15 de la nit, la policia va rebre l'alarma que s'havia produït un tiroteig en un centre religiós dels Testimonis de Jehovà. A l'irrompre les forces policials al temple ja hi van trobar diverses víctimes, totes ferides amb bala, i com a mínim van sentir un altre tir més amb el qual el presumpte autor de la matança es va prendre la vida en veure's acorralat, com explica un portaveu de la policia.
Quan les forces de seguretat van entrar a l'edifici, es va produir un tret a la part de dalt. Allà s'ha trobat una persona morta. Si es tracta de l'autor del crim o no, encara és incert, però partim d'aquesta base.
La policia desmentia així les primeres informacions de la premsa que apuntaven que l'autor del tiroteig hauria fugit. Sobre la motivació i el rerefons de l'atac encara és d'hora per confirmar indicis, segons ha assegurat les autoritats, que aquest migdia volen donar més explicacions al respecte.
Seguirem, doncs, pendents de la situació a Alemanya aquest matí, també de les explicacions que pugui donar la policia, però aquest balanç de 6 víctimes mortals, 1/7 l'agressor, qui ha disparat a la resta, que eren testimonis de Jehovà. En tot cas, a aquesta hora, a les 6:38, abordem ja informació a Catalunya, de nou centrats en el cas de la violació grupal a una nena d'11 anys a Badalona, perquè cada dia agafa una dimensió més extraordinària, no només sobre el paper dels menors d'edat autors d'aquesta agressió, que està gravada en vídeo, sinó també de la connivència amb què els fets han passat durant setmanes. I és que la periodista i col·laboradora del món RAC1, Anna Ponsí, avançava ahir al Planta Baixa que les imatges de la violació grupal al lavabo d'un centre comercial de Badalona van estar penjades durant setmanes en un canal de Telegram, que les podia veure qualsevol persona que hi accedís. És més, a banda dels menors que van veure aquestes imatges, per exemple, dels que van alertar el germà de la víctima, també les haurien vist persones adultes i cap d'elles no hauria avisat a la policia.
Ponsí també explica que un dels presumptes violadors va al mateix institut que el germà de la víctima, el jove que ha rebut amenaces de mort i que té una escorta policial, però no només va al mateix centre, sinó que no el poden expulsar perquè tècnicament no ha fet res mal fet dins del centre. De moment el fan anar a un despatx per tenir-lo aïllat als altres estudiants, tot esperant que el Departament d'Educació doni directrius concretes sobre què cal fer.
A banda, també hem sabut les últimes hores que els menors investigats per aquest cas tenien antecedents policials, segons cita La Vanguardia. Un d'ells, un dels majors de 14 anys i que és el que està internat en un centre, a més, aquests antecedents també en tenia per agressions sexuals prèvies. Tot plegat ha generat una resposta amb contundència des de Badalona. L'alcalde de la ciutat reclama que s'endureixin els càstigs pels casos d'agressions sexuals comesos per menors d'edat, bàsicament que hi pugui haver algun càstig, perquè a hores d'ara amb la llei a la mà no es pot imputar ningú que tingui menys de 14 anys i 3 dels 6 presumptes agressors, recordem que no arriben a aquesta edat. Rubén Guijarro obria el meló ahir aquí. El món a RAC1 es feia creus que aquests adolescents estiguin fent vida normal després del que van fer.
Cal una reflexió també sobre els menors, les seves imputacions, però sobretot quan es tracta de segons quin tipus de delictes, no? No puc entendre que estiguin lliures aquests anant a l'institut de manera normal 3 d'aquests agressors. Segurament calen reformes o altre tipus de tractaments quan es donen situacions com aquesta.
Menors que estan identificats de l'agressió perquè apareixen al vídeo. I atenció a unes altres dades que justament reforcen la preocupació dels cossos policials sobre l'augment de casos en què hi ha menors d'edat implicats, no ja com a víctimes, sinó com a agressors pròpiament, i és que els Mossos d'Esquadra han explicat que gairebé un 13% dels agressors sexuals l'any passat a Catalunya tenien menys de 18 anys. Segons el cos policial, en van ser 280, és un 45% més que el 2019, el darrer any previ a la pandèmia, amb dades disponibles. La majoria dels agressors sexuals menors d'edat, entre els 13 i els 17 anys, però una 40 tenien 12 anys o menys. De fet, durant el 2022, la DGAIA va obrir un 100 d'expedients a nens de menys de 14 anys, que, per tant, no se'ls pot imputar de res per agressions sexuals. Els Mossos ho qualifiquen tot plegat de molt preocupant, la Laia Colomer.
L'any passat, 280 dels més de 2.000 agressors sexuals que van comptabilitzar els Mossos eren menors d'edat. 240 tenien entre 13 i 17 anys, però 40 eren encara més petits d'aquesta edat, de 12 anys o menys. Entre uns i altres, són un 13% del total d'agressors sexuals. L'any anterior, el 2021, en van ser 87, quan encara hi havia restriccions per la pandèmia i durant alguns mesos hi havia toc de queda. I el 2019 en van ser 197, un creixement del número d'agressors menors d'edat que alerta els Mossos, la portaveu del cos, Montse Escudé, demana canvis més enllà de l'àmbit policial.
És una xifra que a nosaltres ens alarma, ens inquieta i, per tant, requereix d'un abordatge específic que tots entenguem i analitzem què és el que ens està passant com a societat, perquè aquestes conductes estan normalitzades, estan generalitzades i ho hem de combatre no només des del punt de vista o des de l'àmbit de la seguretat. Un abordatge exclusiu des de l'àmbit de la seguretat és un fracàs.
Pel que fa a les víctimes, l'any passat eren menors d'edat gairebé 4 de cada 10, prop d'un miler eren nenes de 12 anys o menys.
I encara sobre dades d'agressions, perquè a Catalunya cada dia hi ha una agressió a un metge de mitjana. Són dades que ha recollit un estudi del Consell General de Metges que detallen que durant l'any passat es van comunicar al país 380 agressions a sanitaris, per tant, de mitjana, una o fins i tot més d'una cada dia. L'informe apunta que el motiu principal són discrepàncies amb l'atenció que reben del metge.
De fet, l'any passat hi va haver gairebé tantes agressions contra metges a Catalunya com al conjunt d'Espanya. Aquí en van ser 380 i a la resta de l'Estat n'hi va haver 463. La majoria dels agredits són facultatius de l'atenció primària. Pel que fa als agressors, gairebé la meitat eren pacients programats, 3 de cada 10 eren pacients no programats i un 20% van ser els acompanyants.
Les 6:43, l'excap de la policia espanyola a Catalunya, Narcís Ortega, ha presentat una querella en què acusa José Manuel Villarejo, Jorge Fernández Díaz i María Dolores de Cospedal, exsecretari general del PP, d'haver-lo cessat del càrrec per motius ideològics. En principi l'acusaven de ser massa apropiat a l'independentisme. És el que revela avui La Vanguardia, explica que l'excap de la policia espanyola a Catalunya ha denunciat, justament entre d'altres, els antics ministres d'Interior i de Defensa, els seus caps més superiors a aquella època. Ortega diu que el van fer fora com a part de l'Operació Catalunya en el marc d'una campanya d'assetjament sistemàtic a tothom que estigués relacionat amb el moviment independentista. I encara relacionat amb aquesta Operació Catalunya, La Vanguardia també detalla el cas de la família Sumarroca, que defensa que, si estan imputats al cas 3% de presumpte finançament il·legal de Convergència, és també pels moviments de Villarejo. La família de constructors creu que les clavegueres de l'Estat van actuar contra ells pels vincles sòlids, diuen, que tenien amb la família Pujol, tant a nivell de negocis com també a nivell personal. Són les 6:44, ens traslladem al Bages. L'empresa ICL, que explota la mina de Súria, assegura que es fan totes les inspeccions necessàries i que es compleixen tots els controls de seguretat de forma escrupolosa. Tot i així, Iberpotas ja ha obert una investigació per comprovar si va haver algun error en l'accident d'ahir en què 3 geòlegs van morir per un despreniment. Va passar en una de les galeries del Pou de Cabanasses, a 700 metres de profunditat. Les víctimes, 3 nois de 28, 29 i 31 anys, aquest últim estudiant en pràctiques, que estaven fent un treball de prospecció. Dos d'ells estudiaven un màster a la UPC de Manresa i un altre ho feia a la Universitat de Barcelona. El rescat va ser molt complicat. Els serveis d'emergències van trigar més de 6 hores a poder treure els cossos a l'exterior per la magnitud del despreniment. Mar Poyato.
Els treballadors, un geòleg i dos tècnics de roques van baixar al Pou de Cabanasses a fer un estudi de riscos. Poc abans de les 9, el sostre de la galeria va cedir i va deixar els 3 nois sepultats. Els equips de rescat, tant els de la mina com els de bombers, ja van veure que la tasca per recuperar els cossos seria complexa. S'havia de retirar tota la roca de forma manual perquè el terreny era incert. El conseller delegat d'Iberpotash, Patricio Chacana, molt consternat, explicava que en aquesta mina es treballa amb la màxima seguretat.
En la labor d'evaluar les condicions de seguretat d'un dels frentes de mina, se produeix un accident donde un trozo de uno de los techos cae sobre ellos. Ellos evaluaban cada zona minera antes de iniciar las labores. Entonces, en un acto mismo de darle mayor control y seguridad, nos pasa esta tragedia.
Passades les 7 de la tarda, els serveis funeraris s'enduien els cossos dels geòlegs entre els aplaudiments dels companys i dels serveis d'emergències. A Súria, avui i demà són dies de dol oficial. A més, a les 12 del migdia es farà un minut de silenci al monument al Miner.
I sobre les causes de l'accident mortal, el diari Ara parla amb diversos testimonis del torn de mina d'ahir. Explica un d'ells que al torn de matinada havien detectat inestabilitat en una part de la galeria i que havien aturat, precisament, el moviment de les màquines.
Això va passar durant la nit, per tant, poques hores abans del despreniment, que va ser a 8:45 a.m. El protocol marca que quan es detecta una situació de risc, les màquines s'aturen i ningú no ha de passar per aquell tram de galeria fins que un vigilant faci una inspecció. El testimoni explica que les tres víctimes podrien haver entrat a la galeria sense que ningú els hagués avisat que el sostre no estava en bones condicions.
Aquest serà, doncs, un dels elements que hauran d'aclarir les diverses investigacions que hi ha obertes per determinar què va passar en concret, tant la de l'autoritat judicial com la del cos de Mossos d'Esquadra, com també la de l'empresa gestora de la mina. S'han obert aquestes tres investigacions diferents. A la vegada, el govern explica que les inspeccions de treball fetes fins ara no havien detectat cap anomalia. En espera del que digui, però, una investigació i les altres, dues persones que han treballat en aquestes mines, les de Súria en concret, consideren que era impossible preveure o evitar un accident d'aquesta mena.
Judit Vinyes, geòloga i ex-treballadora de la mina, i Antonio Izquierdo, que també hi treballava com a mecànic de manteniment, en parlaven al Versió RAC1.
Estic totalment convençuda que quan van passar la inspecció no es podia detectar un risc. Altra cosa seria veure si tinguéssim més informació geològica, potser sí que es podria ser més acurat, no sé, avaluar si en alguna direcció hi ha més risc o no.
Esto es una máquina, es un minador que va abriendo galería. Delante del minador no hay nada, por lo que parece ha sido un tramo de galería nueva, pues que sí. Ha bajado. ¿Se puede prever? No.
De fet, el Col·legi de Geòlegs també assegura que la mina complia totes les mesures de seguretat.
Ara bé, tot i això, els accidents laborals a les mines del Bages han estat continuats i, de fet, uns quants han acabat amb víctimes mortals. Els últims 11 anys han mort 9 persones en 6 accidents a les mines de Súria i de Sallent, que gestiona aquesta mateixa empresa ICL, abans Iberpotash, multinacional de matriu israeliana.
A Súria també va haver un accident mortal el 2012. El treballador d'una empresa subcontractada va caure des d'una alçada de gairebé 80 metres mentre feia tasques de manteniment en un pou. El 2013, a la mateixa mina surienca, van morir dos miners per un despreniment del sostre d'una galeria. Els van caure pedres al damunt. Dos anys més tard, el 2015, un operari va morir a la mina de Vilafruns de Balsareny per l'enderroc d'una galeria on estava treballant. I l'últim accident abans del d'ahir de Súria també va passar a Balsareny. Va ser el juny del 2020 i van morir dos treballadors en qüestió de 20 dies. En tots dos casos els va caure una roca de grans dimensions al damunt.
Són les 6:49, d'aquí a 10 minuts mal comptats és previst que es pugui recuperar ja el servei del tot habitual a les línies R1 i RG1 de Rodalies a l'entrada de Barcelona des del Maresme. Renfe informa que a les 7 ja es podrà circular per totes dues vies, que és justament l'hora en què s'incrementa la freqüència de trens i calen aquestes dues vies per mantenir tot el servei. Això després del descarrilament que va haver ahir al túnel de la Sagrera, Difí Renfe investigant les causes. Segons ha pogut saber RAC1, l'accident hauria estat per la caiguda d'uns blocs de formigó a les vies. I algunes fonts apunten que les estructures que formaven part de les obres de la Sagrera s'estaven manipulant en el moment del descarrilament. Adif no ho desmenteix i es limita a assegurar, com dèiem, que ho està estudiant, però podria implicar una negligència el fet d'estar treballant al costat de la via i amb la circulació habitual de trens. Per aclarir-ho, el govern es reunirà aquest matí amb l'empresa i li podria obrir un expedient informatiu.
El tren que obria el trajecte entre Mataró i l'Hospitalet de Llobregat amb 60 passatgers va descarrilar a 4:45 p.m. a l'entrada del túnel de la Sagrera. Els viatgers, sense cap ferit, es van transbordar a un altre comboi mitja hora més tard per continuar el desplaçament. Les tasques d'encarrilament i reparació de la infraestructura s'han fet durant la matinada per no interferir al servei. Fins aleshores, a causa de la incidència, la circulació ha quedat restringida en via única al tram entre Sant Adrià de Besòs i el Clot. L'R1 i l'RG1 oferien només un tren cada 30 minuts i no cada 10, com és habitual.
I un darrer apunt en cultura, perquè avui comença el Festival de Cinema de Màlaga, és un dels aparadors principals del cinema al sud d'Europa i el talent català hi tindrà una presència destacada. Fins diumenge que ve es podran veure en aquesta ciutat andalusa més de 200 produccions entre pel·lícules, sèries i documentals, entre elles el més nou de Sílvia Munt, també d'Helena Trapé o de Carla Subirana, que competiran per la Bisnaga d'Or. En total seran 10 dies de competició que comencen aquesta nit amb una gala des del Teatro Cervantes de Màlaga a partir de les 8 del matí. Us donarem també tots els detalls aquí a RAC1 amb l'enviada especial de RAC1 al festival, la Maria Cusó. Hem arribat així a les 6:51, una pausa i els esports.
Renault. Parlem de cotxes. Parlem de tecnologia. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Acompanya'm o busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal són gratis. I a més, ho pots fer des de casa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
Imagina't una xarcuteria amb l'embotit perfecte per cada ocasió amb tan bons preus que et sorprens. És la teva xarcuteria de sempre, però és a Lidl. Aquest dijous pernil Sarra Gran Reserva d'Urop per 1,79. T'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda Nadal.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 13 de gener de 1992.
I el número de la sort, el...
El 9.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7 del matí.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Als esports, Frenkie de Jong ha esvaït tots els dubtes d'un futur fora del Barça, ha assegurat que s'hi vol quedar molts i molts anys. El neerlandès ho ha dit al Tu diràs de RAC1 en una entrevista en què també ha parlat del via crucis del Barça per Europa aquestes últimes temporades, Albert.
Sí, és el quart any de Jong al Barça, però el neerlandès diu que no es veu fora del Camp Nou a curt termini. El migcampista té 25 anys i també ha assegurat que aquest estiu no hi haurà serial amb cap hipotètic traspàs al Manchester United, com ara fa uns mesos.
Este verano estaremos tranquilos, entonces, ¿no? Tú quieres seguir aquí, tienes contrato, sí. Ni Ten Hag, ni United, ni nadie, ¿no?
Estoy muy tranquilo aquí, muy feliz y quiero seguir muchos años en el Barça, entonces estoy tranquilo.
A banda, de Jong ha reconegut que no s'esperava aquesta via crucis que comentaves del Barça a la Champions ni a l'Europa League els últims anys, però avisa que si es guanya la Lliga i la Copa aquesta temporada, l'equip recuperarà la confiança.
Esperava llegar más lejos en la Champions, eso sí. Y los últimos dos años han sido más malo aún porque no hemos pasado de fase de grupos. Entonces tenemos que hacerlo mucho, mucho mejor y estamos... Pero primero nos enfocamos en intentar ganar la Liga este año, que es lo más importante, y la Copa del Rey también.
I en un altre sentit, però encara relacionat amb el Barça, els de Xavi Hernández jugaran contra el Girona per dilluns de Pasqua. Serà el 10 d'abril a les 9 de la nit i és el primer partit, el primer que ve després de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei a casa contra el Real Madrid el dimecres sant, 5 d'abril, també a les 9.
Justament. El Madrid, Karim Benzema, té un cop al turmell i ho té complicat per jugar demà contra l'Espanyol.
Sí, el partit és al Santiago Bernabéu a les 2 del migdia en directe, com sempre, a RAC1. El francès fa dos dies que no s'entrena i té números d'afegir-se a les baixes per l'ajuda de Mendy, Alaba i Mariano. La jornada, la número 25, de fet, comença aquesta nit a les 9 amb un Cádiz-Getafe i el VAR, i serà el català Xavier Estrada Fernández, que torna després que el comitè el degradés la setmana passada, coincidint amb aquella querella que va presentar contra José María Enríquez Negreira. Ara el lleidatà torna al videoarbitratge i ho fa coincidint amb el que us vam explicar ahir a RAC1. L'àrbitre ha acabat col·laborant amb la investigació interna del comitè sobre el cas Negreira, ha emplenat el formulari sobre la seva relació amb el fill de Negreira i ara el comitè ja ha pogut enviar tota la documentació a la fiscalia.
Hi ha alguna cosa més?
Sí, que la Lliga ha presentat una denúncia a la policia després que l'exjugador del Girona de Benítez revelés ahir a la SER que fa anys li van oferir 50.000 euros per deixar-se perdre contra el cos. Córdoba. Diu Adai que no va acceptar i ara matisat també a la SER que l'intent de suborn no va venir de cap club.
No sé ni quién es la persona. No la he vuelto a ver en mi vida, esa persona. Sí. Nunca me ha llamado a mí un club ofreciéndome un euro. He intentado evadirme un poco hoy durante el día, pero sí, he visto algún comentario como de gente diciéndomelo. A mí no me ha llamado nunca ningún club. Por favor, lo quiero dejar muy claro.
I tot això el dia que el Betis i la Real Societat es van quedar amb un peu i mig fora dels vuitens de final de l'Europa League. Els andalusos van perdre el camp del Manchester United i la Real Societat al camp de la Roma.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
2 minuts i mig per les 7 del matí, temps com cada dia de sentir la recomanació de la Gemma Herrero.
¿Contribuye Hollywood a la cultura de la violación? La respuesta de la directora Nina Menkes es que sí, sin duda, y lo argumenta en un interesante documental, Brainwashed, Sex, Camera, Power. Menkes disecciona cómo los movimientos de cámara, la iluminación o el encuadre contribuyen a presentar a las mujeres como un objeto, mientras que ellos siempre son el sujeto. La mirada masculina ha sido constante en la historia del cine. Por ejemplo, el 95% de directores de fotografía son hombres. Así que se reproducen una y otra vez los estereotipos. Ellas desnudas, inmóviles, pasivas, mientras que ellos si aparecen desnudos es porque están haciendo algo. La directora pone ejemplos de películas de todos los tiempos, grandes clásicos. Y aquí no se trata de censurar ni de prohibir nada, sino de que nos demos cuenta y actuemos en consecuencia. Brainwashed, Sex, Camera, Power está en TC.
Gracias, Gemma. I al diàling.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, Nil. La Ràdio Nacional d'Espanya parlant d'un mètode de transport de droga mai vist fins als nostres dies.
En su interior había 4 hombres, 1 de nacionalidad portuguesa y 3 de nacionalidad española, trasvasando 150 fardos de hachís a una narcochang.
¡El xuto un pal!
A una narcochang, a una narcolancha.
¡Oi!
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Tots som 1.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.